Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel. Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Cerdanya, 104.4.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts a aquesta primera edició del programa Església d'Urgell de la temporada 2017-2018. Gràcies per ser amb nosaltres a la sintonia de Ràdio Estel. Tenim damunt la taula un breu recull de notícies de la setmana. Una entrevista amb mossèn Antoni Elvira, delegat de catequesi diocesà, que ens parlarà de l'inici de la catequesi a les parròquies del nostre bisbat. A la secció Preguntes que ens fem sobre, mossèn Xavier Parés, el nostre col·laborador, ens respondrà una d'elles. I ja per acabar, dues dades d'agenda i el comiat. Església d'Urgell és possible gràcies a l'Àlex Alsina, als controls, i Maria Marín, qui els està parlant, que dirigeix i presenta el programa. Comencem. I el primer espai que ve en aquest programa, doncs, és les notícies. Concretament parlarem sobre la jornada de seguiment de Mans Unides Diocesana que es va celebrar el passat dissabte, dia 30 de setembre, a la Casa d'Espiritualitat del Sant Crist de Balaguer. I aquesta jornada de seguiment de Mans Unides fou presidida per l'arquebisbe Joan Enric i per la delegada presidenta de Mans Unides d'Urgell, la senyora Teresa Cabanes, i pel conciliari diocesà, mossèn Lluís Eduard Salinas. Hi van assistir diferents representants de Mans Unides de les diferents parròquies del bisbat. Durant la jornada es va revisar la campanya 58a de Mans Unides i es va valorar molt positivament la presència d'un missioner a diferents parròquies del bisbat que va ajudar a mostrar els projectes des de Mans Unides, que n'és la impulsora. També es va presentar tot el material per a la nova campanya de l'any vinent i es va dialogar també sobre diferents propostes per assumir nous projectes des de Mans Unides. I aquest mateix dissabte, dia 30 de setembre, a la seu de la Fundació Fiella de Tremp, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Diocesà de Càritas d'Urgell, que fou presidida per l'arquebisbe d'Urgell i president nat de Càritas Diocesana, pel delegat episcopal i pel director de Càritas Diocesana, i on participaren els presidents i directors de les Càritas parroquials del bisbat. El Consell aprovar el pla previst d'inversions per a l'any 2017 de l'entitat i aprofundir en el projecte Treballem Junts el model d'acció, que vol millorar la seva coordinació i treball en comú. També s'oferí informació sobre el desenvolupament del projecte Nou Grapats, l'empresa d'inserció laboral de Càritas d'Urgell, que promou la reincorporació al mercat laboral ordinari de treballadors amb risc d'exclusió social. Clogué la jornada de treball l'informe de les activitats de Càritas Diocesana i de les Càritas Parroquials, així com la valoració de les accions dutes a terme per l'entitat. La parròquia de Tremp i Càritas d'Urgell han posat en marxa un nou centre d'atenció que té vocació de fomentar la participació comunitària i de ser un espai de suport i atenció de les comunitats cristianes a les persones més fràgils de la societat. El centre es va inaugurar el dissabte dia 30 de setembre en un acte presidit per l'arquebisbe d'Urgell i president de Càritas i va comptar amb la presència d'una nodrida representació de les institucions locals, encapçalades per l'alcalde de Tremp, pel president del Consell Comarcal, per nombrosos alcaldes i regidors de la comarca i també pel coronel de l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials. També van ser-hi presents representants de diverses entitats locals i el director de Càritas Solsona, en representació de Càritas Catalunya. Després de diversos parlaments, va cloure l'acte Monsenyor Vives, que va desitjar que aquella casa fos el rostre de Déu amor a la terra. El centre d'atenció s'ha instal·lat en un espai cèntric que ofereix la possibilitat de treballar en l'atenció a les famílies, en la formació laboral, en l'acompanyament i el reforç escolar, i sobre un espai grapat de participació i col·laboració. Càritas ha fet una crida per incrementar el nombre de voluntaris per fer tasques de reforç escolar i de formació de persones en diferents àmbits. I com els dèiem a l'introducció, doncs ara ja és el moment perquè comencem l'entrevista d'aquest diumenge. I podríem dir que és un tema que s'escau molt de fer-ho ara, perquè ja som a les portes de l'inici de la catequesi de comunió i de confirmació a les nostres parròquies, com vostès saben. I en volem parlar en què consisteix aquesta catequesi i com s'imparteix a la nostra diòcesi. Amb qui millor que parlar-ne amb el mossèn Toni Alvira, que és vicari de pastoral i delegat diocesà de catequesi. Hola, bona nit, Toni.
Molt bona nit.
Gràcies per ser amb nosaltres.
Un plaer, com sempre.
I per acompanyar-nos en aquest inici de curs del programa Església d'Urgell.
I tant que sí.
I anirem fent el recorregut junts fins al juny, si Déu vol. No?
Molt bé, sí, anirem seguint.
Doncs, Toni, per què no ens expliques què volem dir quan diem catequesi?
Catequesi, aquesta paraula que, quan la diem, potser al nostre imaginari personal ens ve la figura dels nens. No? La catequesi és cosa de nens. Ho traduïm una mica així. Quan la catequesi és, diguem-ne, una acció que realitza l'Església de cara a educar la fe, en totes les edats de la vida. Això és important de remarcar-ho, perquè, clar, com us deia, potser identifiquem molt la catequesi amb cosa d'infants. I, en canvi, la catequesi és de tota la vida. No vol dir que sempre hem d'estar fent catequesi, ni sempre hem d'anar amb grups de catequesi, però, com ens diu l'Església, no? la principal forma de catequesi és la catequesi dels adults. Aquesta hauria de ser la més important. És a dir, com acompanyem en aquesta educació de la fe, en aquesta fe, com a adults, una fe més madura, per tal de continuar esdevenint deixebles del Crist. Que quan nosaltres parlem molt de catequesi, parlem d'una catequesi que anomenem, diguem-ne, tècnicament, d'iniciació a la vida cristiana. Aquesta seria un tipus de catequesi que és la que el nostre bisbat majoritàriament s'està realitzant en totes les parròquies. Però hi ha una catequesi d'adults que pot ser també d'iniciació a la vida cristiana. Pot ser un adult amb 40 anys, 50 o 60 anys, que desitja ser cristià. Uh-huh. I ha de rebre, doncs, una catequesi, que serà diferent, evidentment, de la que realitzem amb els infants, sí, sí. I serà una catequesi apropiada, però per iniciar-lo a la vida del cristià. Uh-huh. Un cop rebut aquesta catequesi, com que com a persones anem canviant, no únicament físicament, sinó també psicològicament, mentalment, amb tota la riquesa que ens porta la vida, hem d'anar explicant de manera adequada també a l'edat, a les situacions que un ha viscut, aquesta proposta de Jesús de venir deixebles seus.
Uh-huh. Uh-huh. I, per tant, si ensenyim només en el cas dels infants, que és el que, sí, com tu dius, més s'adapta a la nostra realitat, al bisbat d'Urgell, no? Com la distribuiríem? En què consisteix? Quants cursos? Com es fa? Uh-huh.
La catequesi,
on es fa, també?
Sí, la catequesi la tenim distribuïda amb 4 anys, en aquests períodes de 4 anys, i que és la catequesi que en diem, com us deia ara, no? D'iniciació a la vida cristiana. Com un gran camí que realitzem, i en aquest camí hi ha dos moments molt importants. Perquè és iniciació a la vida cristiana, però és també iniciació a la vida sacramental. Els infants reben en aquests anys de catequesi el sacrament de l'Eucaristia, la que anomenem la primera comunió, i que reben en el segon any de la catequesi, i al quart any reben el sacrament de la confirmació. Per tant, estem parlant dels 10 anys, l'any que ells compleixen els 10 anys, fan la primera comunió, i en els 12 anys, aquí ho tenim establert així en el nostre bisbat, en els 12 anys reben el sacrament de la confirmació. Llavors, en aquests 4 anys anem educant en la vida cristiana, que no vol dir només saber moltes coses del catecisme, no? Dels dos catecismes que treballem en aquests anys, no és només saber moltes coses, sinó també donar el màxim de possibilitats, d'eines, podrem dir així també, als infants, perquè vagin entrant en aquesta vida del cristià, que vol dir també una iniciació a la pregària, que vol dir també una iniciació a la vida litúrgica, la celebració del sacrament, sobretot de l'Eucaristia, una iniciació també a la vida del deixeble de Jesús, vol dir una vida doncs, que també s'adigui al que Jesús proposa en el nostre Evangeli, d'educació moral, que en diem nosaltres. Per tant, no és només aprendre el catecisme de memòria, podríem dir que no es tracta únicament d'això, d'alguns aspectes.
I tampoc potser no s'assoleix que els nens ho prenguin de memòria.
Hi ha alguns aspectes que sí, hi ha algunes fórmules de fe que els aprenem de memòria perquè en nom i amb tota l'Església les resem junts, i això, evidentment, si no és des de la memòria no ho podem fer, però moltes altres coses que els anem entenent i anem entrant gradualment també. Evidentment no podem explicar un concepte igual que ho expliquem amb un adult que ho expliquem amb un infant. Gradualment també anem desenvolupant la catequesi. A vegades explico doncs, que igual que no ens serveix el vestit de comunió quan tenim 40 anys, no?
Clar.
Doncs també la fe se'ns ha de ser explicada d'una manera adaptada també a la nostra realitat, al nostre context personal que vivim.
Aquesta catequesi es fa normalment a les parròquies, a les sales parroquials, i són impartides per catequistes de la parròquia mateixa,
exactament.
Que poden, fins i tot alguns poden ser els propis pares, no?
Sí.
I també té una vessant pràctica, diguem-ho així. O sigui, no només doctrinal, sinó que també apunta, doncs, com també has dit abans, una mica el que fa referència al comportament, a la moral, a la vivència, al que comporta ser cristià, d'alguna manera.
Evidentment, sí. Vol dir conèixer la fe, però vol dir també viure aquesta fe, vol dir també celebrar aquesta fe. I vol dir també resar aquesta fe. És a dir, són diferents facetes que van completament unides una amb l'altra. No diu, jo com que reso molt ja no cal conèixer res més. No.
Tu creus que a les llars nostres, que dels pares que tenen nens que estan fent la catequesi per la comunió, per la confirmació, es resa? Us consta que la gent ho expliqui, que resen el Pare Nostre, per exemple, no? Abans d'anar a dormir o alguna oració? Ho diuen els pares o més aviat és una etapa més de la formació del nen que complementa doncs, la formació educativa?
Sí. Hi ha infants que sí, que venen i tenen una certa pràctica. Molts no, molts venen sense conèixer les principals oracions dels cristians. No? Com al nostre temps, que anàvem a catequesi, ja sabíem
Clar.
El Pare Nostre, l'Ave Maria.
Els avis,
no?
Els
Evidentment.
Pares.
Sí. Encara avui els avis, sí, molts sí. Es noten
sí,
no?
Sí.
Que ajuden. Però jo també crec que aquesta etapa de la catequesi també pot ser una oportunitat perquè els pares redescobreixin l'aspecte de la fe. El que anomenem aquesta transmissió de la fe, sí, la fe és un do, evidentment, però també ens han d'ajudar, no?, a viure aquesta fe, a tenir nosaltres testimonis molt de prop que ens ajudin. No? I clar, i què és d'important que el pare o la mare, en aquest sentit, o el germà, un germà gran, una germana gran, o els avis, si viuen a casa o no, que ens ajudin a ensenyar-nos a pregar. Perquè té una força molt diferent que si l'ensenya un catequista. catequista, podrem dir que fa el que li toca fer.
Sí, sí.
En canvi, quan els infants ho aprenen dels seus propis pares o d'algú proper, caram, quina força té això, que queda molt marcat, no?, la vida d'un infant.
Per tant, els pares han d'inscriure els nens a la catequesi a la parròquia, no a l'escola.
Exactament, sí. Uh-huh. Diguem-ne que el punt de referència, el punt on s'han d'adreçar, és a la pròpia parròquia. Si hi ha un despatx parroquial en la població, doncs adreçar-los al despatx parroquial. I si no, doncs bé, potser coneixem la catequista o les catequistes de la parròquia, o bé anar a trobar el mossèn, si és que ve el mossèn una vegada a la setmana al nostre poble, doncs a celebrar l'Eucaristia, preguntar-li amb ell com s'estableix. Perquè a vegades hi ha pares que esperen que sigui el col·legi, l'escola, qui els digui que s'han d'apuntar a catequesi. Clar, l'escola no ho farà. Si l'escola és confessional, pot dir sí, no?
Sí, sí.
Però l'escola normalment no ens oferirà aquesta informació.
Aquesta catequesi comporta alguna implicació dels pares dintre del procés d'aquests 4 anys?
Els pares són els primers. Són els primers que estan...
Com se'ls implica des de la parròquia en la catequesi?
Sí, jo diria que diverses parròquies tenen projectes i alguns els porten a terme de com anar acompanyant també els pares en aquesta educació de la fe dels seus fills. No oblidem, els pares són els primers responsables de l'educació dels seus fills en aquest aspecte de la fe. Aleshores, hi ha parròquies que, per exemple, doncs diuen, doncs nosaltres us acompanyarem a vosaltres com a pares perquè sigueu vosaltres els que feu, per entendre's, la catequesi al vostre fill. I els pares són els que reben aquesta catequesi per part de la parròquia i ells la fan als fills. D'altres parròquies són els que fan alguna trobada de pares, alguna reunió de pares, i els ajuden a compartir aquells elements que estan treballant amb els seus fills. Potser s'explica més als pares com a adults, però perquè vegin que els seus fills què és el que estan treballant. És a dir, la reunió de pares també formatives, no només informatives, que potser és el més fàcil a les parròquies. Dir, tal dia comença la catequesi, han de portar aquests llibres, no us descuideu que aquell dia tenim una celebració de l'Eucaristia, no us oblideu que tal dia tenim aquesta trobada que tractarem sobre aquest aspecte. Uh-huh. No, els pares han de ser els primers, i crec que les parròquies, jo crec que és el desig, és el desig d'acompanyar els pares en aquest àmbit. Encara que els pares van molt plens de moltes coses, però aquesta educació cristiana dels fills, com deia, clar, ells són els primers no només per dir per la importància que té, sinó perquè el que ells transmeten, ningú tan bé com ells ho pot arribar a fer.
I també seria bo perquè els pares demanessin als nens quan ha acabat la catequesi, han arribat a casa, i què heu fet avui a la
catequesi? Sí.
Perquè, clar, això, si no el nen diu, pues forma part, és una altra assignatura més que tinc.
Sí.
No...
Fins i tot els materials que ens ajuden a fer la catequesi, hi ha algun apartat que diu, parlen amb els de casa.
Sí, sí.
No és perquè portin deures a casa, perquè no hi ha deures a la catequesi, però sí que hi ha un lligam perquè els ajudi tant els nens com els pares, a parlar del que han tractat. Uh-huh. Clar, és bàsic.
D'acord, doncs, malauradament, mossèn Antoni Elvira, vicari pastoral i delegat diocesà de catequesi, que ens has parlat molt bé, doncs, aquesta catequesi de comunió i de confirmació, com es fa a la nostra diòcesi, el temps l'hem exhaurit per al programa d'avui i per l'entrevista, i per tant ho hem de deixar aquí, com deia, malauradament. T'agraïm moltíssim la teva presència aquí al programa i et convidem per una altra ocasió per parlar d'un altre tema,
molt bé.
Lògicament.
Moltes gràcies.
Gràcies i bona nit, Toni.
Bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I ara ja, apropant-nos al final del programa, hem de donar pas a la secció preguntes que ens fem sobre, que és una catequesi o instrucció sobre aspectes de la vida litúrgica de l'Església i de la vida cristiana en general, com vostès saben. Aleshores, aquestes preguntes comptem normalment amb la col·laboració del nostre delegat de litúrgia d'aquí de la diòcesi, que és mossèn Xavier Parés, a qui saludem. Bona nit.
Bona nit.
Gràcies també per ser de nou aquí.
Tornem-hi.
Tenim una altra pregunta, sí. Doncs que, com ja comentàvem en algun altre programa, són preguntes que algunes les recollim de la revista online Aleteia, que està feta en 7 idiomes, i també és una revista que ofereix una visió cristiana del món amb una informació generalista i religiosa, també lliure d'influències ideològiques. I es veu que els col·laboradors hi aporten preguntes i nosaltres, algunes d'aquestes, la recollim d'aquesta revista, altres ens arriben a través de persones que ens escriuen aquí al programa i volíem saber això, és una curiositat que tinc, jo no sé de què va això. Concretament, avui li volem demanar a mossèn Parés què és la litúrgia de les hores.
Hombre, aquesta pregunta ja és una pregunta...
Són paraules majors?
Per fer una conferència, no? Això ja és per fer una classe sobre la litúrgia de les hores, però bueno... Resumint una mica amb aquests pocs minuts que tenim de programa,
sí.
Doncs jo què sé, diria que la litúrgia de les hores és la pregària de l'Església, no? És la pregària de l'Església seguint el ritme del dia, de la nit, del temps, no? Perquè l'Església prega constantment, dia, de matí, migdia, tarda, vespre, nit, sempre, eh? I és una manera, doncs, de santificar el temps. Anem santificant el temps amb la pregària. Això ens ve molt ja de la religió judaica, dels jueus, no? Ells pregaven 3 vegades al dia, preguen 3 vegades al dia, matí, migdia i vespre. I la pregària de les hores vol ser això, però encara d'una manera més intensiva, i a més amb un estil nou, amb un estil cristià, tal com Jesús ens va ensenyar. Però Jesús va aprendre a resar precisament dels jueus. Els jueus anaven a la sinagoga i resaven els salms. Per tant, Jesús resava salms. L'Església, després, aquests salms els ha anat distribuint en 4 setmanes i ha anat formant aquest bloc de pregària constant i contínua de la litúrgia de les hores, posant-hi també antífones, posant-hi també lectures bíbliques, de vegades llargues, de vegades breus, posant-hi oracions i sempre començant amb un himne o que és per ser cantat, però bueno, si no es canta, resa. Jesús pregava així a la sinagoga, però Jesús també pregava al temple, Jesús inclús pregava tot sol, al desert. L'Evangeli hi ha moltes vegades que diu que es perdia, s'anava al desert i pregava al Pare. Com nosaltres també, de vegades meditem, preguem tots sols, fem la nostra pregària personal, però la litúrgia de les hores és la pregària de la comunitat cristiana. I per tant, sol, amb deixebles o amb comunitat, és bo que la celebrem. Què fa la litúrgia de les hores? Lluar el Senyor, lluar Déu constantment, i també demanar la intercessió de Déu sobre el poble, sobre l'Església. Tal manera que quan jo reso laudes, doncs no la reso només per mi, estic fent la litúrgia de l'Església. I tots els sacerdots i tots els cristians que fan litúrgia de les hores resen el mateix salms cada dia. Per tant, tots estem units per aquesta litúrgia de laudes matinera, o bé de vespres que fem a la tarda, o de completes que fem a la nit, o també l'ofici de lectures. L'ofici de lectures és un ofici que abans es feia de nit, i els monjos s'aixecaven a mitjanit o a tal hora de la nit perquè hi hagi una pregària contínua. Ara, el Vaticà II ens ha permès que la litúrgia de les hores sigui... l'ofici de lectures, perdó, sigui un ofici que es pugui fer qualsevol hora del dia. Mentre que les altres no. Tenen la seva hora. No puc jo resar laudes a la nit o a la tarda. Les tinc que resar al matí perquè són les lluances del començament del dia. No puc resar vespres al matí. Abans els capellans estaven, tenien l'obligació, sota pecat mortal, de fer el breviari, de resar la litúrgia de les hores, a més en llatí, i de vegades pues, arribava la nit i no tenien temps, i pam, 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 feien tot, des d'ofici de lectures, laudes, vespes, hora menor, etc. Així ens anava. La litúrgia de les hores, podríem dir que és la pregària que amb Crist fem tota l'Església, i per tant no és nostra, és de l'Església. Aquest és el secret, que no és una pregària personal, sinó comunitària, eclesial, podríem dir. És la litúrgia que amb Crist prega el Pare, i per tant la pregària que fem els clergues, però hi ha inclús clergues que tenen aquest ofici, el tenien i el continuen tinguent. Els que som canonges ens reunim a la catedral i preguem la litúrgia dels hores en comunitat, amb el coro del capítol de canonges, no? Això també ho fan els religiosos, també ho fan els altres que són, diguéssim, de concatedrals, o que sigui. Perquè la catedral és l'església del bisbe, i com que el bisbe no pot estar sempre allà pregant, té uns sacerdots, que són el capítol de canonges, que preguen en nom del bisbe a l'església del bisbe. Les col·legiates, els beneficis, també abans hi havia beneficiats, etc, que també feien doncs, aquestes pregàries. Però és una mica la pregària que fem i que quan ens ordenen de preveres o de diaques ens comprometem. El bisbe ens fa una pregunta si pregarem en la litúrgia de les hores i diguem que sí, no? Perquè és una dels encàrrecs que l'Església ens fa pel nostre ofici, no? Jo ho hem dit una mica, les parts que té la litúrgia de les hores, sobretot hi ha les laudes al dematí, hi ha l'hora menor, que l'hora menor és tercia, sexta, nona, que es pot fer una de les tres, o les tres, si es vol. Els monestirs solen fer més, els capellans només en fem una, normalment, que es pot fer segons l'hora, abans de dinar, o ben dinat, o mitja tarda, abans de vespres, que seria la tercera pregària, laudes, hora menor, vespres, que es fa al vespre, donant gràcies a Déu quan ja se pon el sol, i després completes. Les completes són les que es fan quan te'n vas a dormir, abans d'anar a dormir, és l'última pregària del dia. I, com hem dit abans, l'ofici de lectures que es pot fer a qualsevol hora del dia. Aquestes són les parts del breviari, sí, sí, de la litúrgia de les hores. I després doncs, hi ha aquest compromís doncs, de què ho hem de fer, religiosos, preveres, però també laics. Sí. I gràcies a Déu, avui, moltes misses vespertines, sí, sobretot temps de quaresma, temps i de vegades tot l'any, es fa les vespres abans de la missa o amb la missa, i el dematí les laudes amb la missa també. És molt bonic que els laics també participin i preguin amb la litúrgia de les hores.
Molt bé. Doncs ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies,
és
mossèn
Xavier. És un tema molt llarg.
Sí,
podria...
bé, un altre dia sortirà però... alguna altra pregunta. No,
vale, vale.
No ens preocupem. Gràcies, mossèn Xavier Parés, per la col·laboració en el programa. Bona nit.
Bona nit.
I ja per acabar el programa recordem dues dades d'agenda, concretament que demà, dilluns, dia 9, tindrà lloc una reunió del Consell Presbiteral i serà a 2:15 del matí a la Casa de Bisbat a la Seu d'Urgell. També que aquest dissabte, dia 14, s'iniciarà l'Escola Diocesana de Formació Permanent a Balaguer, al Sant Crist. En breu, recollirem més informació a l'entrevista habitual d'aquest programa amb mossèn Antoni Elvira, director. I fins aquí, ara sí, l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Gràcies per acompanyar-nos. Hem recollit notícies de la setmana, una entrevista, la secció preguntes que ens fem sobre i algunes dades d'agenda en aquest espai radiofònic que vol ser transmissor de l'actualitat religiosa de l'Església que peregrina a Urgell. Si ho desitgen, ens plaurà molt tenir-los novament amb nosaltres diumenge vinent a través de les zones radiofòniques. Que tinguin una bona setmana. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora.
Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. Un espai de ràdio tranquil i amb idees que conviden a noves reflexions. Amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler. Minuts després de la mitjanit entre diumenge i dilluns, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els diumenges a la mitjanit, a Ràdio Estel.